Aquesta tarda continua a Formentera el cicle d'activitats dedicat al centenari de Joan Marí Cardona amb una nova sessió de les jornades d'estudis locals. La ponència d'avui dimecres serà a càrrec de la formenterera Esperança Marí Mayans, que oferirà la xerrada Dones i homes de la sal, històries de vida. I la podreu gaudir a partir de les 7 de la tarda avui a la sala de plens del Consell, ja ho sabeu, al costat del centre de dia. Esperança, molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
Gràcies, gràcies per atendre'ns. A veure, la història de les salines a Formentera és mil·lenària, però jo entenc que tu et centraràs sobretot en la història de les persones vinculades a les salines més recent, no?
Mira, sí, exactament, són 12 homes. Bé, primer parlaré una mica dels protagonistes d'Eivissa, sí, homes i dones, però em centraré, òbviament, en els homes de Formentera. I són 12 entrevistes d'aquests homes que encara varen participar de les feines de les salines, però que varen treure sal en les condicions que s'entren abans de la mecanització. Mm. Per tant, són persones que, vull dir, viuen a Formentera, òbviament són gent de molta edat, però que encara van viure aquella vida de treure sal amb senalles i que, per tant, crec que se'ls ha de donar veu que puguin parlar i manifestar com va ser la seva vida. I també ho acompanyarem, perquè també és cert que d'homes d'aquestes edats ja no en queden molts, per desgràcia, de viudes dels homes que sí que van treballar tota la seva vida a les salines, com elles, com a les dones d'aquests homes, com ho varen fer. Per tant, seria un testimoni, en aquest cas diferit, però de persones que coneixien la feina també de les salines.
Recordem que en Esperança porta bastant de temps ja doncs, submergida en la investigació sobre aquest llegat dels saliners. Va publicar el llibre Hòmens de la Sal, històries de vida de salines, sal i de saliners, salina, sal i salines. Bé, Esperança, fins a quan es va fer aquesta collita de la sal amb senalles, no mecanitzada, diguem-ne, amb els tractors o que després entraven als estanys?
Ah, mira, una de les anècdotes precisament que es conten és que a Eivissa ja han arribat camions i a Formentera encara, en els anys 60, arriba la notícia de que a Formentera també arribarà un camió. I clar, però no arriba fins a l'any 64, per tant, tarden 4 anys a arribar aquest camió. Per tant, diríem que ja serà una fita de que ja les coses estan canviant. Òbviament, quan canvia realment, quan la feina de les senalles millora, és quan les guies i les màquines ja poden entrar dins els estanys, dins els quadres, que diuen ells. Quan tu pots posar una guia i dins d'aquesta guia entren els vagons i entra la màquina, que ja poden treure tota la sal directament, aquí jo crec que els hi va millorar molt la vida en aquells homes, perquè era una feina duríssima, una de les feines, si jo penso, més dures que en què ha treballat l'home de Formentera.
Clar, una feina que consistia en, bé, doncs, en una època més molt calorosa, la collita que es feia a finals d'estiu, no?
Exacte, comença normalment, el toc d'atenció era Santa Maria, el 5 d'agost.
Sí.
El 5 d'agost, Santa Maria, era quan començava la collita i s'allargava depenent de la sal que hi hagués, de les condicions, etc. Però la data d'inici normalment era aquest, a finals de juliol. Per tant, era quan es mes de més calor que hi havia Formentera. Per tant, les condicions eren molt extremes. Clar. Perquè, clar, era treballar des de les 8 del matí a les 6 de la tarda, quan ja és horari ja és millor, però s'arriben a fer 2 torns o 3 torns i sempre, òbviament, amb aquella aigua de sa l'obra, sempre submergits d'aquesta manera, per tant, i amb aquelles condicions de sol, i llavors, que és un dels problemes que també més van patir, era la falta d'aigua dolça. Mm. Una de les reivindicacions constants que tens, tant en els saliners d'Eivissa com en els de Formentera, és la falta d'aigua dolça. I això per ells va ser un hàndicap bastant greu.
Alguna vegada que he parlat amb algun d'aquests antics saliners de Formentera, em comentava l'existència d'un al·lot que anava doncs, amunt i avall doncs, recollint aigua d'un pou, en aquest cas doncs, el cas que jo conec proper a la platja de Llevant, amb un canti, i aleshores el portava al saliner i anava fent viatges. Et quadra això?
Sí, clar, aquest és el primer ofici que normalment fan, se'ls diu unes aiguaders. Els aiguaders és el primer ofici, normalment el feien aquests al·lots que podien tenir 13, 14 anys, 15, en tinc documentat un que hi entra a treballar en 11 anys. Ho dic, i això ho remarc, perquè clar, fan feina com els primers, perquè estan sempre treballant, sí, duguent aigua i ajudant, i tota aquesta gent no se'ls va pagar mai cap tipus d'assegurança, fins als 18.
Yeah.
Per tant, aquí tens que la salinera, tota aquesta gent que comencen a treballar de 14, és a dir, fins als 18, 4 anys, els hi varen s'escaquejar de pagar-los una assegurança. I en els que entraven en 12, o com aquest home que va entrar en 11, ja t'he dit tots els anys, que es varen estalviar. Per tant, això també és un deute que aquesta gent després, a l'hora de cobrar les pensions, si deuen trobar-hi.
I tant, ja pots ben dir esperança. I escolta'm, pel que fa a les condicions dels saliners en si, jo tinc entès que portaven uns capells de, em sembla que de palla, diguem-ne especialment impermeabilitzats, amb quitrà, crec, o alguna cosa així per justament evitar aquest traspàs de l'humitat que dels senallons que portaven al cap els hi pogués arribar al cuir cabellut. Et sona?
Exacte, sí, clar, això són els capells enquitranats que es feien ells mateixos, se'ls preparaven ells. Per tant, perquè clar, si tu dus la senalla damunt el cap, l'aigua et va caient, i perquè no et caigui directament per la cara o pels ulls, es posaven aquests capells que es protegien mínimament. Així i tot, la gent que era més blanca de pell ho patien, perquè aquí també una de les dones, de les vildes, testimonis, parla d'aquella veia que a alguns homes la pell els hi queia com a pallaringa, es diu. Uf. Vull dir que els hi queia la pell per clar, és que són moltes hores, molts de dies, molts de mesos, amb un assalt directe damunt la pell. O com ells mateixos duien els peus encetats de sang, perquè s'assaltava. I per això duien les espardenyes, sempre és de sola de goma. La sola de goma els protegia més que no s'espart, perquè si no, la sal, clar, són cristalls.
Clar, fa camí.
Aquests cristalls, clar, talla.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, i això va ser així almenys fins l'any 1964, no, Esperança?
Bé, aquí és quan, és una anècdota, arriba el primer camió. Òbviament, fins... encara que va arribar un primer camió, no és fins als anys 60 en què ja pots dir que ja ha arribat més mecànica. Encara que la feina de les salines, per les condicions, allà on treballes, sempre és una feina dura. Això no ho lleva cap màquina, per dir-ho així.
Clar. Bé, i recordem que les salines van estar doncs, funcionant a Formentera fins quin any? 83, 84, per allà, no?
Exacte, entre el 83 i 85, el 86 seria la fita, diríem, oficial, en què es tanquen. I també vull aprofitar per aquesta feina, tota aquesta feina, també és per reivindicar que aquest patrimoni que són les salines, que no es deixi ja perdre del tot. A veure si hi ha algú pren la iniciativa de protegir-lo, de posar-lo en valor, de museïtzar-lo, o no ho sé, però que s'ha de fer alguna cosa. Que com diuen ells mateixos, no pot ser que una feina en què s'hi va deixar tant de Formentera, s'hi va deixar mitja vida, ara es deixi perdre.
I tant, ja pots ben dir. Perquè, escolta'm... Que tu que vius a mig camí entre Eivissa i Formentera, bueno, aquí Formentera és una evidència doncs, que el patrimoni saliner, doncs, els Morets, els Estanyets, la Casa de la Roda, etc, s'estan desfent, no? I això amb afectacions no només pel que fa al patrimoni, sinó també pel que fa a la vida, en aquest cas doncs, afectacions que denuncien els ornitòlegs, etc. A Eivissa, que les salines encara estan en marxa, també hi ha un procés similar o allà s'està contenint precisament perquè la indústria encara funciona?
Exacte. Jo és que a vegades faig aquest toc d'alerta, diguem, nou alerta també en sa crítica, a vegades que es fa sa indústria salinera, perquè no deixa de aquesta indústria mateix fa que es mantingui aquest patrimoni. Ah. Està clar que ells avui en dia, i això també ho diuen ells mateixos, fan més negoci, treuen més diners de tot allò que tenen llogat, siguin cases, siguin tots els famosos quioscos aquests de Beach Club que hi ha a les salines, li treuen més diners d'aquí que no de la pròpia indústria salinera. Però jo penso que s'ha de saber viure i conviure amb aquesta indústria i és part natural. Per què? Perquè jo no em veig després, i em sap greu dir-ho,
sí,
no em veig després que hi hagi algun organisme oficial que se n'encarregui de mantenir aquest patrimoni, sinó que es miri Formentera. M'explic?
Ja pots ben dir, ja pots ben dir.
Escolta... Per tant, pens... digues, digues.
No, 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 acaba la teva... És que volia preguntar d'un altre assumpte, acaba.
No, que era que Formentera, vull dir, en el moment en què es declara en part natural, no ho sé, s'haurien d'haver pogut aconseguir de, també de la indústria salinera, amb tots els diners que va treure d'aquí, algun compromís també de mantenir els edificis com a mínim. Perquè, clar, Formentera lloga també, treu molts de diners també de lloguers. Per tant, aquí hauria d'haver-hi, no ho sé com tenen els papers, però hauria d'haver-hi un compromís de mantenir una part de les instal·lacions.
Bé, et volia preguntar, Esperança, hem parlat dels saliners, però també de les dones relacionades amb la sal. Entenc jo que et refereixes a les parelles d'aquests saliners. Com vivien aquesta feina tan dura, tan intensiva i, a més, a vegades, doncs, temporal dels saliners?
Les dones eren les que quedaven a la casa i les que després... ho fan tot, com diuen elles. Elles s'ocupen de sa casa, dels fills, dels majors, clar, però s'ocupen també de sa terra. Uf. Van a cavar, llauren, s'ocupen dels animals, per tant, tota sa feina recau damunt elles. Sí, jo crec que quan vaig fer el primer llibre, Dones de la Sal, bàsicament era per posar en valor aquestes dones, perquè no només assumeixen tota sa feina, sinó que, a més... sa veu femenina, sa veu de sa dona, si té aquesta veu silenciada al llarg de sa història. I penso que tampoc no pertoca.
Ja ho pots ben dir.
I, mira, jo, si em deixes,
sí,
com és que el llibre, amb una dedicatòria, una dona, són dos dones, les dedicatòries, que són dos dones que varen treballar de sa sal. Perquè, clar, sa salinera, treballar sa sal, només era una feina d'homes. Però he pogut documentar dos dones que sí que hi van treballar.
Ah.
I per això els hi vull dedicar a la xerrada i els hi he dedicat el llibre. Són condicions diferents. La dona d'Eivissa és una dona jove de 18 anys que sa família necessita diners, no n'hi ha, i per tant ella es disfressa d'home i cola com a saliner.
Ostres!
Per tant, és una dona que... va viure, vull dir, ella va treballar, va aconseguir, diríem, enganyar la gent i treballar de saliner durant tota una safra, és a dir, una temporada de sa sal. I el preu, com ho fèieu? I diu, me ben apitonava de roba, perquè no es notàs,
sí,
això ho deia ella, i ell va anar a treballar.
Caram.
I després, l'altra dona documentada de Formentera és una dona que li deien Negerra, que s'home va morir aquí a ses salines, li va passar sa màquina per damunt ses cames, li va tallar ses dos cames i es va morir amb un accident a sa salinera. Clar, llavors tampoc no hi devia haver cap tipus de protecció per a aquesta gent, com quedaven. I a canvi, perquè és una dona que queda amb fills petits, li deixen treure sal per, diríem, perquè tingui alguna manera de poder sobreviure.
Déu-n'hi-do, quina història tràgica, més per aquesta dona amb dos fills. Buf,
més, i... més, no, més, diuen que, bueno, és igual, són més fills. No?
Ah,
són
perdó,
dos,
perdó.
No, és igual, però sí, amb fills petits. Sí, són...
A més, haver d'anar al lloc de feina on ha perdut la vida el teu marit, buf.
Això jo crec que en aquells moments, pobrets, era el que menys els devia preocupar. Era la preocupació, era com subsistir.
Déu-n'hi-do. Doncs ja ho veieu, era una investigació que aprofundeix en aquesta història salinera de les Pitiüses. Avui la xerrada tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala de premsa del Consell, just al costat del centre de dia, i amb una especial atenció, un especial focus en aquest cas en els casos formenterers i en els casos d'aquestes dos dones que també van treballar a les salines, una havent-se de fer passar per home, en aquest cas d'Eivissa, i l'altra, doncs, aquesta història de la Vilda que ens explicava en Esperança, Marí Mayans, a qui agraïm molt aquesta estona aquí a Ràdio Illa. Ens veiem avui a les 7, Esperança.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.